Avui també parlarem de Lloret en el nostre programa. Parlarem de turisme, del turisme que hi ha habitualment a Lloret, de totes aquelles qüestions agradables que passen en aquesta població de la Costa Brava, que per una o altra raó moltes vegades sempre es veu immersa en algunes informacions que poden perjudicar-la i que de fet la perjudiquen en moltes ocasions. Està amb nosaltres el regidor de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Lloret, el senyor Jordi Orovich. Senyor Orovich, benvingut al nostre programa.
Moltes gràcies.
No està resultant una setmana fàcil, diríem, eh?
No, però bé, les coses s'han d'afrontar i quan vas amb la veritat per davant i dir les coses com són, jo crec que no crec que hi hagi d'haver cap problema enlloc.
No vull centrar aquesta conversa, regidor, amb el tema que ens ocupa de la màfia russa, de l'operació Clotilde, que em sembla un mal gust extraordinari posar-li aquest nom, dit sigui de pas, com els jardins de la ciutat. Voldria dibuixar una imatge sobre tot això que està passant i que vostè opinés al respecte. Vull dir, en aquest país fa uns quants anys que vam començar a apostar i a creure, els professionals, està clar, que el turisme rus podria beneficiar-nos i molt, no? Que hi havia molts diners i que el turisme rus ens podria beneficiar. Alguns municipis, i aquest pot ser el cas de Lloret, no sé si vostè em corregeix si estic equivocada, doncs van fer una aposta per aquest turisme rus. Han viatjat diverses vegades a les fires de Moscou, han intentat parlar amb els turoperadors més importants per aconseguir, i al final han acabat venint un nombre important de russos a les nostres costes, tant a la Costa Daurada com a la Costa Brava o al Maresme. Dins de tot aquest context, jo m'imagino que un alcalde el que té que fer és intentar, per una banda, aconseguir les millors instal·lacions pel seu municipi, per l'altra si pot aconseguir sponsoritzacions i per l'altra doncs, procurar fer les gestions oportunes perquè vinguin, en aquests cas, quan més russos millor. Posat això en aquest context, moltes persones poden dir home, però fora d'aquí res més. D'acord, fora d'aquí res més, l'alcalde no té que cobrar. Evident. Però sembla ser, regidor, que tothom aposta perquè el senyor Crespo no va fer cap cosa mal feta, que el que va cobrar ho va cobrar amb talons i perfectament registrats i legalitzats.
Bé, com vostè ha dit, aquesta és una història que ens ocupava ja de fa uns dies i que veritablement que ha pogut anar seguint la informació ha vist que tot anava evolucionant en positiu, vull entendre des de la meva avaluació que em faig per aquells que suposadament són els implicats polítics, en aquest cas el senyor Crespo i el senyor Valls, perquè primer es parlava de que s'hi cobraven uns diners amb uns sobres, després això es va rectificar, es va dir que es pagava amb uns xecs, després es va dir que es pagava fora d'unes entitats, però alguns mitjans de comunicació afirmaven que aquests patrocinis eren ficticis i que per tant aquests diners acabaven a les butxaques d'aquests càrrecs polítics de l'Ajuntament de Lloret de Mar, i definitivament van poder veure un comunicat als dos clubs dient que no, que aquests patrocinis veritablement s'havien ingressat als comptes d'aquestes entitats esportives i que per tant aquesta circumstància no existia. Jo veritablement no conec, probablement no conec tota la informació, i de la mateixa manera que tinc tot el respecte per la presumpció d'innocència, el que no puc fer jo personalment és acusar a ningú de la seva responsabilitat si les té, però jo la meva proximitat amb el cas, la informació de la que jo disposo, certament a mi em diu que no existeix res i vull creure que no existeix res, perquè tot i que no comparteixo la formació política amb aquestes persones,
jo crec que és d'Esquerra Republicana.
Jo soc d'Esquerra Republicana, i soc d'aquest any, per tota aquesta legislatura estem en pacte, que no ho estava en la darrera, però jo crec que no hi ha res més lamentable per un consistori que un càrrec polític resulti imputant, no? I per tant, desitjo ferventment que no sigui així. Tinc el convenciment, i potser m'equivocaré, espero no aparir-me aquestes paraules, però tinc el convenciment de que això no anirà enlloc, i jo crec que hi ha una confluència d'interessos polítics que tenen molt a veure amb la conjuntura i la situació en la que ens trobem, tant a nivell local com a nacional, que fan que hi hagi algú interessat a que hi hagi aquest ingent volum d'informació respecte a aquest assumpte, que certament jo, com molta altra gent, no només polítics, sinó fins i tot empresaris i ciutadans de Lloret que estan propers a la informació i que no necessàriament comulguen políticament amb aquestes persones, tenim el convenciment de que finalment això no anirà enlloc.
Senyora Vich, vostès estan una mica enfadats amb els mitjans de comunicació. Consideren que s'han dit coses que no són certes.
Certament. Jo crec que si és cert que s'exigeix a la classe política que fem una reflexió, que canviem maneres de fer, que canviem, bé, canviem molt d'aquells mecanismes que fan que certament existeix una corrupció, perquè si no existís, amb un altre nivell, amb un altre grau, no estaríem parlant constantment d'ella, no? Certament, la classe política, o la mal anomenada classe política, jo mai m'he considerat una classe, hem de fer una reflexió, però jo crec que aquesta reflexió s'ha d'estendre transversalment a tots aquells que estan implicats amb la comunicació de tot allò que es fa i el que es decideix. I jo crec que també des de la vessant periodística s'ha de fer una reflexió molt important sobre la credibilitat i allò que es transmet, que tingui un rerefons real. Jo m'he escandalitzat amb algunes articles de mitjans importantíssims de casa nostra, quan dic casa nostra vull dir Catalunya, veritablement, però també parlo de l'estat espanyol, parlant amb frivolitat, amb uns termes que denotaven en ignorància supina respecte dels intríngulis propis de l'activitat política o dels acords que es fan entre ajuntaments i promotors o ajuntaments i empresaris, que bé, el que transmeten és una sensació d'inseguretat jurídica absoluta, perquè tens el convenciment que, tot i que no has compartit aquella etapa de govern, que no has compartit aquelles decisions, arribes a la conclusió que aquí de bones a primeres et poden acusar de qualsevol cosa sense cap mena de fonament i està a l'aparador de tothom. Bueno, jo he vist imatges de ciutadans insultant impunament amb un regidor quan probablement no en saben res d'aquesta història, salvo que els han explicat, no? I veritablement estem parlant, tractant amb eines massa importants per ser tan frívols. I el darrer retret, si em permet, també és per la pròpia judicatura, la forma de fer un sumari que és secret, que se suposa que està sota l'emparament d'un jutge d'una institució tan important a nivell de l'estat espanyol com és l'Audiència Nacional, no pot permetre aquest volum de filtracions, d'informació.
I a més a fora que dintre del sumari.
Per això li dic, això és una vergonya, i a més que no prengui cap mena de mesura, perquè és que ningú s'escandalitza, ningú adopta mesures, ningú des de la fiscalia, com s'ha fet alguna vegada des de la fiscalia, fer un comunicat públic desmentint certes acusacions que es pugui fer sobre la seva forma de procedir, ningú ha donat explicacions de què està passant, no amb aquest tema sinó amb molts altres, com són testimonis cada dia, no? I per tant, tots plegats com a societat hem de fer una reflexió, perquè en definitiva tots aquests ens transversals, premsa, polítics i també judicatura, no deixen de ser un reflex de la nostra societat.
Molt bé, regidor.
Gairebé no parla de turisme, eh?
No, és que comencem ara, és el que anava a dir, ja s'ha acabat. Ja s'ha acabat això i ara parlarem de turisme.
Perfecte.
D'aquest lloret que vostès ja fa un temps que van començar a tornar a redefinir, d'aquest lloret que aposta per l'esport, que aposta pels congressos i que aposta per un turisme que sigui molt divers, molt diversificat, per tal que la població durant els 365 dies de l'any estigui viva i activa i les seves infraestructures en funcionament, està clar.
Bueno, és un projecte que ja fa temps que s'està conduint, no només des de la vessant pública sinó també des de la privada. Certament Lloret ha estat una de les destinacions tradicionalment de les punteres, de les primeres que es van constituir en el nostre país, i certament en un moment va arribar un moment que la nostra planta hotelera doncs evidentment estava caduca i convenia fer una reconversió important. Es va dur a terme, s'ha de seguir fent, perquè veritablement hi ha alguns establiments que encara han d'emprendre millores, però hi ha hagut una inversió importantíssima des de la vessant privada i també de la pública, dotant la ciutat d'uns equipaments importantíssims. Si la nostra oferta de sol i platja crec que és imbatible, perquè som una de les destinacions punteres en aquest sentit, tenim des del meu parer, jo no sóc neutral, no? Però jo crec que tenim les millors platges del món, doncs, home, tot això hi hem sumat una oferta cultural de turisme de natura, del turisme de congressos, una oferta de turisme esportiu importantíssim que ens ajuda a desestacionalitzar, i tenim tres pavellons poliesportius, dos camps de futbol, unes pistes d'atletisme amb 8 carrils, una piscina olímpica que de 50 metres puntera a nivell nacional, que esperem poder inaugurar en breu, i per la que ja s'ha interessat, per exemple, l'equip olímpic de Japó per entrenar-hi de cara als propers mundials de natació a Barcelona. Doncs estem configurant una oferta importantíssima, a més d'una lluita contra aquelles males pràctiques que malauradament ens han fet famosos alguns estius, i que bé, l'any passat vam aprovar unes ordenances que hem aplicat amb èxit aquest any i que ens han de permetre, juntament amb altres accions que estem duent, fins i tot amb ambaixades, aprofitant la nostra presència a Fitur, ens hem reunit amb l'ambaixada alemanya, amb l'ambaixada dels Països Baixos, per mirar de cooperar amb accions didàctiques per tot aquell turisme jove que pugui venir a Lloret i que sàpiga que s'ho pot passar bé, però sempre respectar la nostra destinació. I jo crec que al final ens en sortirem, perquè quan un a la vida té tantes dificultats és que el premi que l'espera al final és molt bo.
Regidor, ara parlarem del lloret gastronòmic, de les jornades de l'arròs, d'aquella jornada de pesca
del peix de l'art.
Del peix de l'art. Bé, de tot això, que de fet és el que acaba conformant, regidor, la proposta turística del lloret. Vull dir, els paisatges, la història, la població, el comerç, però també aquestes activitats que es van creant que acaben de conformar l'oferta turística, no?
Està clar, nosaltres el que mirem d'enllaçar són les tradicions i la història de Lloret, i en aquest sentit, doncs el que fem és una tradició tan important per Lloret com és la pesca de l'art, que és bé, és que s'ajunta un col·lectiu de ciutadans de Lloret a la platja de Lloret i mitjançant una embarcació es llença una xarxa, doncs bé, una milla mar endins, i tots els veïns doncs, estirant d'aquest art, el que fan és collir, bueno, el peix que tradicionalment es pesca, el sonso, el reget, i bé, fregir-lo a la platja, a l'aire amb pa amb tomàquet, i a partir d'aquí configurar doncs una història que vertebra de fer la història de Lloret, no? Que no deixava de ser una vila de pescadors, una humil vila de pescadors, que fruit dels moviments turístics del darrer segle, del darrer segle, del segle XX, ha esdevingut doncs una de les primeres potències turístiques de la costa espanyola i la segona destinació turística de Catalunya després de Barcelona, no? Amb gairebé 1,5 milió de visitants, o bé, de persones que s'allotgen a Lloret i que en definitiva a final d'any comporten 5 milions d'ocupacions, no?
Alguns habitants de Lloret tenen nostàlgia d'altres èpoques?
Home, evidentment que hi ha nostàlgia, però tampoc cal remuntar-se molt enrere. Jo sóc una persona que tinc 45 anys i jo recordo quan Lloret era amb 12.000 persones i probablement hem perdut qualitat de vida pel fet de fer-nos tan grans, no? Aquest creixement no necessàriament està vinculat al turisme, també ho hem de dir, eh? Vull dir, jo crec que moltes persones en el seu moment van adoptar la decisió de marxar de grans ciutats des de l'interior i apropar-se a viure a la costa, i evidentment, com he dit abans, les condicions de vida de Lloret, l'entorn natural és envejable, i això evidentment ha tingut un efecte crida molt important que ha fet, sumat al fenomen de la immigració, doncs que a dia d'avui siguem una població de 40.000 persones, però 40.000 persones que resideixen en un municipi en pau, on es parlen més de 100 llengües sense cap mena de problema de convivència, perquè en definitiva tots estem per lo que estem, no? Per guanyar-nos la vida i fer-ho amb algo tan maco com rebre persones i tractar-les bé.
Senyora Veig, li agraïm moltíssim que avui s'hagi sentat aquí amb nosaltres, que haguem parlat d'aquesta setmana terrible que porten passant i també sobretot que haguem parlat de Lloret i de turisme des d'una perspectiva que no té res a veure amb cap mala notícia, sinó des de la perspectiva d'una població de la costa catalana que té molts i molts atractius per a aquelles persones que vulguin gaudir-los.
Pues us agraeixo que m'hagueu convidat i també que ens hagueu tractat amb el respecte i consideració que moltes vegades no rebem.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.